passa aquí?
Home, Paco, no sé si a les portes de Setmana Santa, si avui tens massa gent al bar o hi ha poca gent.
Sí, home.
A veure si trobo algun lloc avui per poder seure.
Doncs aquí estem aguantant pel retiro, sí. Fent unes croquetes de callos.
Ves fent croquetes de callos mentre a veure si trobo un canut, que em sembla que havia quedat amb ella aquí. No m'ho sembla, havia quedat amb ella aquí, a veure si el trobo, si ha marxat de vacances de Setmana Santa.
No estàs per hòsties,
Oriol,
tu.
Mira el Canut.
Oriol, que estic per aquí.
Canut.
Qui mana aquí?
Canut.
Què tal? Com estàs?
Em pensava que estaria tancat al bar, però veig que aquest tio no tanca ni per Setmana Santa.
El Paco factura cada dia el que faci falta.
Està content amb Paco, suposo, amb en Rafinha, i no sé si tu també estàs igual de content.
Bueno, estic fotut i decebut per les conseqüències de la seva lesió, no? Ha passat aquest imponderable jugant en Brasil, com també és veritat que podia haver passat amb un entrenament del Barça. Això, els jugadors estan exposats en tot moment, doncs, que poden caure lesionats, i aquest ha estat el que li ha passat a Rafinha en aquest partit amistós contra França, doncs, on el jugador del Barça, que porta una temporada negra en aquest sentit de recaure i caure en lesions musculars, la majoria d'elles centrades en el mateix lloc i la mateixa cama, i el cert és, doncs, que el Barça paga un preu alt perquè perd un element indispensable en l'equip de Hansi Flick, i que, doncs, estarà 5 setmanes fora de competició, amb la qual cosa, doncs, ja ens podem oblidar de Rafinha per la pròxima eliminatòria de la Champions contra l'Atlético de Madrid, i també, doncs, en el cas de classificar-nos per les semifinals, doncs, tampoc podria estar en condicions de ser alineat, i a tot just podria arribar, si encara que no amb les millors condicions, al partit del clàssic del dia 10 de maig al Camp Nou contra el Real Madrid.
Però clar, Canut, tu dius que també és evident, hi ha aquest fet fortuit, que això li hauria pogut passar entrenant o jugant amb el Barça, però quan passa amb una selecció en un partit de costellada en què no t'hi juga res, doncs potser l'aficionat del Barça, el soci del Barça, el Hansi Flick, això sap més greu.
Sí, sap més greu, perquè és veritat que no t'hi juga res i que, per tant, doncs, no seria indispensable la presència de Rafinha. El que passa que també és veritat que els mateixos jugadors són els primers que estan encantats d'anar a jugar amb les seves seleccions, no? És una llàstima que s'hagi produït aquesta lesió, però també és cert que ha plogut sobre mullat en el cas de Rafinha, perquè han estat diverses vegades que ha recaigut i ha caigut en aquesta lesió, i la veritat és que és un jugador, doncs, que el Barça hi perd, i molt, doncs, el no poder comptar amb el seu concurs, tenint en compte que ara estava passant per un moment dolç i que semblava, doncs, que havia recuperat el millor to competitiu, que, per exemple, el va convertir en un jugador clau en el Barça la temporada passada.
Amb els gols contra el Sevilla, amb l'eliminatòria contra el Newcastle, sobretot el partit de tornada en què Rafinha va ser clau per passar aquesta eliminatòria de quarts de final, evidentment contra l'Atlètic de Madrid ara no hi serà. Potser...
Sobretot Oriol pel que li dona l'equip, no? No hi ha a l'aspecte, doncs, de gols i d'assistències, sinó pel esperit que li dona a l'equip. És un jugador que lidera els seus companys, que arrossega l'equip per anar cap a la pressió i a recuperar pilotes al camp contrari, i això, doncs, pocs altres futbolistes del Barça tenen aquestes característiques, i, doncs, en aquest sentit crec que li serà difícil a Hansi Flick, malgrat que hi ha diversos jugadors que ocupen la seva demarcació, però li serà difícil, doncs, que el recanvi pugui jugar a l'alçada del que, quan el Brasil és en forma, doncs li dona Rafinha a l'equip blaugrana.
Ara t'anava a dir, perquè també he vist abans en Paco bastant emprenyat mentre feia aquestes croquetes per aquesta lesió d'en Rafinha, i ha arribat l'hora d'en Rashford, és el jugador que ha de cobrir aquest rol, tot i que sabem que aquesta pressió que es fa davant probablement no la podrà fer.
Correcte, és el que t'anava a dir. Ofensivament és un jugador amb moltíssimes qualitats, té a més molt bona rematada, molt bon cacau amb les dues cames, però li falta sacrifici i mentalitat defensiva a l'hora d'anar a fer la pressió, a l'hora de recuperar pilotes, i en aquest sentit, doncs, jo crec que em decanto més que faria jugar, doncs, a Fermín pel costat esquerre, pel perfil esquerre de l'atac del Barça, a la mitja punta, amb opcions d'anar després de jugar per dintre, i aleshores, doncs, alternar, doncs, a la presència de Fermín com a jugador que substitueixi a Rashford, a Rafinha a la punta esquerra de l'atac, i aleshores situar com a mitja punta a Dani Olmo, que És un futbolista doncs, que entre línies és un jugador que té molta visibilitat, té molta visió de joc i que pot, doncs, amb les seves arribades des de darrere, ser un element doncs, que reforci l'atac del Barça. I Rashford, doncs, que tingui un paper més secundari, un paper de jugador de relleu per poder entrar en el decurs del partit quan ja els contraris estan més desgastats i aleshores la potència i el cacau del jugador anglès es fa molt evident i és una arma a poder utilitzar per part de Hansi Flick.
Aquesta setmana, a banda d'aquesta lesió de Rafinha, també hem recordat els 10 anys de la mort d'en Johan Cruyff. Aquí a l'Snack Barça amb en Paco s'havien vist molts partits de l'època del Dream Team. I tu què en recordes del Johan, amb qui evidentment vas tenir un tracte molt, molt proper?
Doncs sobretot el seu... I ahir en parlava amb el José Mario Vaquero, amb el que me'l vaig trobar en un dinar. Doncs sobretot aquest caràcter guanyador, aquest caràcter competitiu, però sobretot aquest caràcter guanyador que va saber donar-li al Barça, especialment en la seva etapa de entrenador. Cruyff com a jugador va revolucionar el Barça i el futbol, però verdaderament ha deixat petjada eterna en el club blaugrana és en la seva faceta, en el seu paper d'entrenador, perquè va donar aquesta mentalitat guanyadora als seus jugadors, guanyadora al seu equip que va després ser reconegut com a Dream Team i que sense la presència de Johan i el que els estimulava i exigia en el dia a dia els seus futbolistes, doncs no tindríem el Dream Team que vam tenir. I sens dubte, doncs, Cruyff representa un abans i un després en la història del Barça a partir de la seva arribada al club, a l'equip blaugrana.
Aquelles quatre lligues guanyades de manera consecutiva, les de Tenerife, que evidentment...
Sobretot, Oriol, de la manera en què es van guanyar, perquè jo estic convençut que si no hi hagués hagut un entrenador com Cruyff a la banqueta del Barça, molt probablement alguna d'aquelles quatre lligues, especialment les de segona, tercera i quarta, alguna ens haguéssim deixat pel camí, perquè no tenia el Barça la mentalitat guanyadora que tenia a partir de la presència de Johan Cruyff. El Barça, abans que arribés en Johan, era un equip perdedor que portava 14 anys sense guanyar una Lliga i la va aconseguir de manera brillantíssima amb el famós 0-5 en la seva etapa de futbolista. Després, és veritat que va minvar en el seu rendiment, però després la seva arribada com a entrenador en un moment molt delicat de la història del Barça, perquè estàvem en plena crisi del motí de l'Espèria, amb una plantilla que havia demanat públicament la dimissió del president de Lluís Núñez. Doncs Johan Cruyff va revolucionar el Barça, va revolucionar el futbol, i gràcies doncs, a la seva ambició i a la seva ganes de guanyar, perquè era un guanyador nat, amb tot el que jugava, ja fos futbol, com golf, com dominó. Jo que vaig compartir alguna partida de golf i de dòmino, em puc donar fe que t'aixecava la camisa com volia, i certament doncs, això ho inculcava als seus futbolistes i va fer que aconseguís reunir un equip que va ser un equip de somni i un equip imbatible.
De golf sí que en tenia referències, però de dòmino també jugava?
Sí. I me'n recordo una vegada concentrats pel partit del Trabzon Sport a Terres Turques, però a la part més asiàtica de Turquia, doncs vam fer una partida amb el Joan Pazzi, el Charlie Reixac, el Johan i jo, i el Pazzi, les fitxes les veiem volar perquè no sabíem ni on les havíem de col·locar, perquè ells te les col·locaven tan ràpides que feia que fos impossible doncs, seguir-los al ritme del joc.
Això ara, evidentment, seria impossible tenir l'oportunitat d'estar jugant amb un entrenador del Barça a dòmino a la prèvia d'un partit, a no ser que hi hagi alguna combinació de fets estranys que ara mateix no em poden passar pel cap. Tu que, evidentment, tal com ens comentes, l'havies tractat en el costat més humà, com el recordes, també, abans d'aquesta anècdota del dòmino?
Bueno, el Johan era molt dels seus amics. O eres amic o estaves a l'altra banda, no? En aquest sentit, doncs, a vegades tenia alguna conducta allò una mica sectària, però certament ell defensava les seves idees fins al final de la manera més contundent que ell ho podia entendre, i es rebel·lava sobretot molt contra la injustícia, i doncs, això el va portar doncs, a tenir problemes de relació amb el president del Barça, perquè jo sempre he dit que gestionar a un mite, a gestionar a un jugador, a una persona tan genial com a Johan Cruyff, no havia de ser gens fàcil pel president del Futbol Club Barcelona, i va ser una llàstima, doncs, que aquest potencial que podien reunir, que podien sumar conjuntament Cruyff i Núñez, doncs, no acabés de la millor manera, sinó que va acabar d'una manera sobtada i que va fer, doncs, que això provoqués una fractura social en el Futbol Club Barcelona, de la qual, doncs, no ens vam recuperar fins passats uns quants anys de la sortida de Cruyff com a entrenador del Barça.
10 anys de la mort de Cruyff. Aquesta setmana s'han complert. Ho hem recordat aquí a l'Snack Barça amb en Canut, que el va conèixer de prop. En Paco, no sé si li hauria ofert algun dels seus piscolabis alguna de les seves coses. Paco, en cas que algun dia hagués vingut aquí al bar, però bé, això evidentment ja sabem que no serà possible.
No fotreu pas a mi, eh? Va, home, va.
Té massa feina, en Paco. Canut, ens veiem la setmana que ve. Que vagi molt bé.
Que vagi molt bé i una abraçada ben forta a tots i bona Setmana Santa.
Vale, adéu!